Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir amb Jordi Casas, Sam Abrans i Domènec Miquel. Molt bon dia als tres.
Bon dia, als quatre.
Gràcies. El Toni i el 5, que també el Robert està fent de tècnic, i avui no pot venir el Toni.
Però, bueno, jo els 15 Ramon. Pot sou a la casa.
No, però dic els que estem aquí en aquest espai estudi Ramon
els
Barnils.
Els que ho fem possible.
Per cert, parlant de Ramon Barnils, que demà hi ha la presentació del llibre i documental sobre Ramon Barnils al Centre Cultural El Born, a 8:15 del vespre. Aprofito per fer la falca i aviso que també al desembre probablement hi haurà la presentació a Sant Cugat al Teatre Auditori, al vestíbul.
Home, el fan una mica a l'inrevés, no?
Sí, primer hauria de ser Sant Cugat, però vaja.
El Born és el Born. El Born és el Born.
Ja l'has visitat, el centre?
He fet un primer tast.
I què?
Bueno, no està malament.
Jo el vaig trobar espectacular, no sé.
No està malament.
No?
Bé. Pel que s'hi han gastat, està bé, quedat bé.
Algú més l'ha visitat? Bueno, que hem començat no, parlant d'això. Tinc altres temes, però no era el tema...
No, està bé, no, a veure, el Born, el que, a veure, per l'empat, el Born, el que s'hi explica és el que ja se sabia que havia fet el García Espuche, però ara amb els restes materials, no? Diu, allà el García Espuche va dir, aquí hi havia aquest carrer, aquí hi havia aquests senyors, aquí tal i qual. Doncs pues ara s'ha pogut materialitzar amb les restes que han... d'allò, bueno, està bé. Però que les coses quan s'anuncien tant, s'empalen tant durant tant temps, ja exactament ja no saps què esperes, no? I quan veus, dius, hòstia, és el que esperava, no? O esperava més o esperava menys, no? Perquè... però bé, digues.
Jo per mi el problema és un altre, és a dir, aquest any que hi ha el tricentenari va bé, hi ha molta làbia, molta megafonia, molts mitjans que fan cas, molt d'això i molt d'allò. Però
te preguntes com acabarà, com acabarà.
Recordo una qüestió. El discurs expositiu del Museu d'Història de Catalunya, un museu infravalorat i infravisitat, cobreix perfectament el 1714. I aleshores allò que dius, molt bé, engegar costa el que costa. El gran problema és el manteniment de l'interès d'aquest lloc i de l'afluència de públic.
Sam, si hagués anat a inauguració el Pujol, hagués dit el mateix que va dir aquí en el Teatre Auditori, que li va dir a l'Imeri, escolta, i com ho pagareu, això? Allà hagués dit el mateix, ostres, i com ho pagarem, això?
I però... això, en el fons, és reciclar una frase famosa de Joan Fuster.
També.
Que Joan Fuster, quan feien aquestes reunions de fer volar coloms, deia, molt bonic, però qui paga el sopar?
Vale. De totes maneres, jo el comentari més graciós, amb més ironia que he vist, ha sigut el Joan de Sagarra, que a part de fotos amb la banderota aquella immensa que hem posat a la porta, deia, home, diu, el tema de la beguda, el whisky no estava malament, però una mica més car que el meu barri, deia, no? El que passa que tota aquesta part no l'he provada, jo. La part, la part de la beguda no l'he provada, jo.
Jo, diguem-ne, tota la...
No, però el que diu Sam és veritat. Aquests grans... Bueno, perquè això és extrapolable a tots els equipaments,
Sí, tots.
Al seu nivell. Aquests grans equipaments, perquè mantinguin el nivell... el nivell del nivell amb el qual han inaugurat, requereix un esforç molt important,
Molt important, i a més... crec que no s'aconsegueix a base del camí que s'emprèn ara. Una mica el tema és, aquest és un lloc que és lúdico-cultural, el barri està molt bé i vostè pot fer el shopping i després entrar una mica, fer un acte cultural, prendre's el tallat amb llet descremada i tal, i després marxar. I això, un centre cultural no va així, no s'aixequi així. I jo crec que d'alguna manera, si el García Espuche es va desvincular del tema o el van fer desvincular-se del tema, alguna cosa d'això hi havia, que és aquest insult constant de cara al públic, de que el públic només es mou per borreguisme, no per un autèntic interès cultural.
Domènec.
Sí, a veure, hi ha diverses coses. Diguéssim, realment, una excavació que es pugui visitar d'aquesta època és única a Europa. Això és una cosa que és molt important, no? I per tant, diguéssim, té un atractiu. I això és una de les coses que havia destacat més en García Espuche. I en canvi és una de les coses que ha passat absolutament a l'oblit, Diguéssim, això ja no se'n parla. Doncs ja no és una gran excavació, que en tot cas ens hauríem de preguntar què va passar quan es va fer l'aparcament del costat, perquè clar, allò era la prolongació i en allà doncs, es va anar molt ràpid a destruir-ho tot perquè es havia de construir, diguéssim, doncs, un aparcament. Però bé, bueno, deixant, diguéssim, això de banda, que no estaria malament que en el Born hi haguessin allò una informació sobre el que es va destruir, sobre les altres restes. A veure, diguéssim, la conversió, o voler rebaixar això que és com una cosa única a Europa, a un centre cultural de barri, doncs, a veure, hi ha uns certs nivells, Vull dir, no és ben bé, diguéssim, doncs, fer el mateix. I pensar que allò funcionarà a base només de visites escolars i de turistes que hi aniran ocasionalment a veure-ho, doncs, francament, no sé si...
Per recuperar la inversió, sí. Absolutament sí. Que no.
No.
I pel manteniment dels llocs de treball que estan en joc, tampoc.
Però, de totes maneres, tampoc... A veure, l'Aimotiv que hi ha darrere no és ensenyar una estructura urbana de finals del 17. L'Aimotiv és tot el simbolisme del 1714 i tal. A veure, tots ho sabem, que si no hi ha sigut pel 1714 i tal, allò s'hagués arrasat i no s'hagués fet res. Bueno, llavors, perquè, això, perquè jo crec que això complica el projecte. Perquè, en el sentit que tu dius, això complica el projecte.
Perquè estem davant, diguéssim, doncs, del tercer centenari sí, i sí. Això. A veure, sota aquests nivells arqueològics hi ha un cementiri romà.
Sí, sí, però...
perfectament, diguéssim, doncs que hi és. I aleshores, per què ens hem quedat en aquest nivell de sobre i no hem baixat fins al nivell de sota i hem acabat d'estudiar, diguéssim, la Barcelona, no?
No, pel sentit de simbològic del tema. Tots sabem que hi ha de ser tal leitmotiv que hipoteca una mica el projecte, és evident. Amb el que tu dius i amb el que diu ell, perquè clar, perquè l'objectiu és que...
I em fa gràcia perquè el que és... la closca, que és el mercat, ha passat a un quart o cinquè terme,
és...
quan, diguem-ne, arreu del món, tu vas a Londres i t'ensenyen les seves estructures de ferro colat com si fossin les grans peces.
Les estacions mateix, per exemple.
Sí, però mira, jo em referiré a una exposició de fa molts anys, que va ser l'exposició aquella de Catalunya, la fàbrica d'Espanya, que va muntar el Jordi Nadal, si ho recordeu,
sí,
diguem, fa molts anys. I que, diguéssim, allò, el dissenyador de l'exposició va ser en Frank, I aleshores en Frank, que és com un destructor d'espais, a veure si li donen un espai perfectament pautat, perfectament racional, que encaixa, diguéssim, justament en bon moment de l'exposició, semblava que el Born havia de ser el primer objecte de l'exposició. Doncs no, el va maltractar tant com va poder a base de fer unes passarel·les que pujaven, que baixaven, que creuaven en diagonal, etc, que no donaven el sentit aquest de racionalitat i de distribució de l'espai que tenia el Born. Vull dir que, per desgràcia, l'edifici com a monument, que en si mateix ja és un monument, doncs, a veure, el que hagi quedat de banda no ve d'ara, sinó que ve d'alguns anys,
Sí, és tot l'invers del Museu de Sant Cugat, no? Que el continent, que és el monestir, menys el museu, perquè, clar, segueix tenint molt més interès el propi continent que el contingut. Allà ha passat al revés, per això. La qual no deixa de ser una pena.
No, però és allò que dius, a veure, tu pots fer una suma de qüestions a partir de l'edifici, a partir del centre cultural, a partir de les excavacions, és a dir, tens allà nivells diferents que donarien per discursos diferents, conforme doncs, tens molts punts d'interès. I en el fons, el que va per davant de tot és la megafonia del tricentenari i d'una manera, crec jo, una mica nebulosa. Perquè diuen, oh, tricentenari, 1714, i dius, bé, i? Oh, doncs aquí van viure, aquests.
Aquí,
ja està. No, ja hem quedat aquí.
Per això et deia que tot aquest això hipoteca una mica el que podia haver sigut un altre tipus de projecte, no? En el sentit del que esteu dient, no?
No, i a més, a veure, sé positivament que la Biblioteca Nacional de Catalunya, una de les seves moltes àrees d'especialitat, és justament la vida quotidiana del 1700. Home, no podríem haver fet un acord entre les dues institucions. Ells, diguem-ne, que tenen guardada tota una sèrie d'objectes i d'històries que enriquirien el discurs dels altres, no? Pues, no. I són les quatre coses que han trobat en allà mateix, amb el qual, és clar, un plat consta de 56 fragments. I allò que dius, però, fill...
Però, perquè, a veure, diguéssim, la gent, quan va marxar d'allà i va haver de tirar la casa a terra, s'han vendut tot el que hi havia dintre. Per tant, el que va quedar en allà era una mica el que s'abandonava. Eh? I, per tant, no, tampoc no cal pensar en trobar grans coses. No?
No, i per més,
era... És molt diferent, diguéssim, que hi hagués hagut un incendi que hagués destruït el barri, que, per tant, tu poguessis trobar els objectes que hi havia dintre les cases. No, no, no és això, eh? És molt diferent. Eh?
I, a més, era un escenari de guerra.
Clar.
No, no fem bromes.
Clar. El llibre d'Albert Sánchez Piñol, no? Entre passa allà altres, al final, no? Entre, carrers, sí, és el final.
Entre altres.
Sí, sí.
Sí, però, primerament hi ha el llibre del mateix García Puig,
sí, el que explica millor la vida de Barcelona de finals del 17 i en concret el barri de la Ribera és el García Puig, té llibres sobre la vida quotidiana, té un que es diu Barcelona 1700, el que és sobre la vida quotidiana en finals del 17, i és com si veiessis, t'ho explica de tal manera que com si veiessis el barri, eh?
I després hi ha un altre que justament el vam tenir aquí no fa pas gaire, que és un historiador jove que es diu Santanach, que està a la Universitat de Barcelona, que també la seva àrea d'especialitat és cultura del 18, el qual em fa molta gràcia, perquè clar, quan jo feia la carrera, aquesta zona era una zona de terra de ningú, sense cap interès, que es deia la decadència.
Exacte, sí,
en
sí.
Majúscula.
Tu parles dels 16 i 17, sobretot.
No, i el 18.
Ja, el 18 era considerat. Sí, sí, el 18
era considerat. És a dir, el 18, la decadència durava culturalment i literàriament fins a empalmar amb la Renaixença, que de cop i volta, pip, com un bolet sortia.
I aleshores, bueno, no fa tant d'anys, no ens hem de remetre el bufarull. Jo recordo fa 35 anys, no fa més encara, tant un llibre del Nadal, que era un llibre de divulgació, com la Núria Sales, en aquell dels Països Catalans del Balcells, que em recordo, no fa tant, 35 anys, que encara se'n deia els segles de la decadència, encara.
Sí, sí.
No estic parlant ni del Sol de Vila, ni del Bufarull, ni del Jormir o Vigili, estic parlant de fa 35 anys.
Clar, i el primer, en el fons, a nivell, si més no, cultural i literari, que trenca una llança a favor d'aquesta època, és l'Antoni Comas, en la famosa història de la literatura catalana, que va començar el Martí de Riquer, i aleshores el Comas justament deia que no, que allò no és un desert, tornem-nos-ho a mirar. El que passa que el pobre home es va morir abans de poder acabar la seva investigació i rescat de tot el que hi ha.
I el García Puig precisament té un llibre on parla des de mitjà, del període aquest de mitjans del 16 a la segona o tercera dècada del 17 com a moment de creixement econòmic, demogràfic, també que li diu el gran segle, no sé com el diu. Bueno, amb 30 anys s'ha replantejat absolutament tot el que és la història de l'època moderna que en diem.
Recorda que el Jaume Cabré, el primer gran èxit que té com a escriptor és Senyoria, i Senyoria comença el 1700. I justament és aquest marc que no havia trepitjat mai ningú perquè no tenia cap valor com a bambolina literària, i ell s'atreveix a fer-ho i comença just, si no recordo malament, al cap d'any en què es passa de segle i comença el 1700, i és la Barcelona aquesta de la puixança econòmica, de
bueno, de fet el primer ja això fa 50 anys que ens va ensenyar la membranzia catalana del 700 va ser el Pierre Vilar, no? El llibre del Pierre Vilar en aquest sentit és seminal, no? La Catalunya dins l'Espanya moderna explica precisament aquesta el que diuen els anglesos el take off, aquest rellançament econòmic de Catalunya.
El Pierre Vilar simpàticament és un llibre del segle XVIII i el
18 del 700 fa el 18
i el 16 i el 17, diguéssim, se'l salta molt, vull dir que,
bueno, és que...
Clar, és una Espanya moderna, una Catalunya de l'Espanya moderna, però allò de finals del modern, abans hi havien passat moltes coses.
Sí, no, ell se centra al 18.
No, i del García Puig, que és molt important, també és el llibre aquell que es diu L'Inventari, que és aquell
molt
que...
Molt
és un llibre que està basat en el buidatge de notarials a Barcelona. I aleshores, diguéssim, a partir del buidatge notarials de Barcelona, bueno, doncs hi ha la figura d'un notari, que és el protagonista, diguem-ne, del llibre, no? I aquest protagonista, doncs, bueno, va fent operacions notarials i demés, i va sortint la vida quotidiana, doncs, això, les empreses,
sí, 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 sí. No sé què... No, 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 aquest llibre... És que tot... bàsicament tot l'obra de Lluís Puig és a base de protocols notarials. Aquell va sobre 1700 també. Va buidant notarials de tot, no? des de herències, des de casaments, des de... Clar, bueno, tu que estàs treballant notarials a l'Arxiu de Coronagó, és que, a veure, com a font d'informació és brutal.
I tant.
Sempre s'ha dit que Catalunya ha tingut una gran tradició de notaris. Això pels historiadors és una mina, és una meravella.
Home, moltes de les coses que s'han fet s'han pogut fer així.
Exacte, és una meravella. És...
Perquè són les coses que van sobreviure tants terrabastalls amunt
i
avall.
I a més aquí, que tothom... Bueno, jo, tothom m'ho deixava l'acte notarial. Jo he trobat una cosa que, allò que em va fer molta gràcia, no? Que és, dius, hòstima, això entre monjos, no? El pavor del Penedès, que és un monjo del monestir, un acte notarial de que li fa un préstec a l'abat del capítol entre ells, eh? Hi ha acte notarial que jo et deixo aquells calés i si no me'ls tornes em quedo amb la Torre Negra. Això entre ells, tu, entre monjos que viuen al mateix monestir.
Sí,
em quedo amb la Torre Negra. Va,
sí, li donen com a garantia hipotecària la Torre Negra.
I si no me'l tornes, abans m'estàs 3 mesos sense pagar els interessos, me'l quedo. Això, imagina't, però això quedava amb acte notarial. Si no haguessin fet un acte notarial, no sabríem que els monjos entre ells es deixaven calés com te'l podia deixar jo a tu.
I segurament el
monjo
que volia és que no el pagués.
Exacte. Van pagar. No, però vull dir que, bueno, que és una gran font i és una meravella poder disposar d'aquests fons.
Però, mira, diguéssim, amb materials això, diguéssim, et trobes amb anècdotes que, per exemple, el cavall, diguéssim, del 16-17, diguéssim, doncs una de les coses que surt amb bastanta abundància són préstecs d'animals. Llavors, per exemple, un senyor que té una vaca i la deixa per 4 anys amb una altra a mig guany i mitges pèrdues. I és una vaca que val 11 lliures, i per això fan un acte notarial que a la millor ja els n'hi costa 2.
No, per tu.
I dius, no entens com... Per tot queda registrat notarialment, eh? Tot queda...
Els compromisos cas, de les legítimes en les herències, de pares a fills, acte notarial de que jo a la meva filla li... Tot, hòstia, és espectacular, sí. Havia molta confiança,
Sí, per això anava a dir ara mateix... Bon rotllo,
molta confiança.
I del valor de la paraula.
Exacte. Sobretot escrita.
Exacte.
Bueno, va,
això que començava parlant del Ramon Barnils, però vaja, 7 minuts...
Ell volia parlar de la contemporaneïtat i ens hem anat al segle XVI. Digui, senyor Gimeno, digui.
Ja explicarem...
De què vol parlar?
Jo volia parlar de Rato i... Goizarri, que és aquest senyor Plato, que li hem posat aquest cognom perquè m'entrebanqui cada vegada que parlo. Al Parlament, ahir a la Comissió sobre la Crisi de les Caixes, Rodrigo Rato, expresident de Bankia, imputat en la causa oberta a l'Audiència Nacional Espanyola per la crisi de l'entitat, ha admès la responsabilitat de les decisions que va prendre. Però atenció, ha recordat que tot es va fer sota la normativa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de les directrius del Banc d'Espanya. Per la seva banda, l'actual president, José Ignacio Gorigolzarri, ha culpat l'anterior direcció de l'error de la sortida a borsa i ha defensat la seva gestió, que ha permès a l'entitat tornar a tenir beneficis. Tot això mentre hem vist aquesta escena de David Fernández, de la CUP, ensenyant una sabata a Rato, en senyal de menyspreu i en el moment el que el va titllar de gàngster.
Home, de les dues i de mafiós.
I de mafiós.
A mi, de totes maneres, jo crec que encara va ser més sucosa la intervenció del president de la banca de la Caixa
Laietana. Ah, sí, si ho tinc aquí, l'expresident de Caixa Laietana.
Ell no demana excusa de res perquè no s'ha equivocat en res, sinó que els de les preferents
es
vagin posant en fila i que es fotin, no?
Sí, també ho tinc
aquí. A més, em xularia, no? Bueno, a veure, no sé, tu, jo... Ja n'hem desfilat molts, que no fa gaire parlàvem del Serra, no? Bueno, a mi que es desfilin i que es retratin em sembla molt bé. Si això portarà a algú pràctic pel que fa a les seves responsabilitats i tal, jo crec que no, jo crec que sortiran per rosites, com diu.
I Rato menys.
El Rato
ve, ja el Rato ja està protegit i està blindat i ja pots fer el que vulguis.
I jo crec que ells ho saben i per tant poden anar allò en plan prepotent i en panxoleria i tot, jo he fet tot bé. Bueno, tots han dit que ho han fet bé. Potser ho han fet malament els pobres que van demanar un crèdit, perquè clar, si els de les caixes, els bancs ho van fer tot bé, no sé qui ho ha fet malament. I en quant a la sandàlia, home, mira, la política, diguem-ne, d'aparador, d'espectacle, d'impactant, pues, de gestos, home, em fa gràcia la primera, la segona, però ja la tercera, o a la quarta, o a la cinquena, A veure, a mi que el senyor en el seu rato, qui sigui, salgui gangster i tal, sembla molt bé, però jo crec que tindrà una eficàcia molt, molt nula, no? Per tant, vull dir, encara que no sé si també és la paraula exacta que s'hauria d'utilitzar, no? Jo, bueno...
Li va dir gangster i mafiós, és ja. A dir, era de Chicago dels anys 20, eh? I era
de,
també...
De Nàpols o de Sicília.
De Sicília dels anys 40.
No, que jo crec que, a veure... No, jo crec que la política també s'ha de concretar amb alguna cosa, no? I amb el tema de les caixes.
Escolta, coincideixes amb l'avantguàrdia, que avui li ha posat un semàfor bueno, vermell al diputat
no,
de la CUP
no,
per ensenyar la Sicília.
No, no, probablement sigui un tema...
Que mica
no, no, Josep, és que probablement sigui un tema de sentit comú, vull dir, no, no és un tema que coincideixi amb l'avantguàrdia i tal, vull dir, no sé.
No, a veure...
Era broma, eh?
Jo entenc...
No, 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 ja.
Que és per això dels semàfors de l'avantguàrdia que tothom s'ho mira al matí, sí, a veure qui pringa. Bueno, perdona, perdona, Sam, digues.
No, aquesta formació política figurava que entrava en l'escena parlamentària per aportar una nova manera de fer política amb més seny, amb més fons, amb més credibilitat, sense vendre's a ningú, etc. I de moment, de part d'aquest senyor, l'única cosa que veig són ganes de, u, lluir-s'hi ell, de marcar-se un farol, i, diguem-ne, les ganes de intentar crear un impacte mediàtic. Però, esclar, insultar Rodrigo Rato és que no porta enlloc. No porta enlloc. I, a més, li veies a la cara com el tio mirava i pensava... Però què diu ara aquest? Què diu ara aquest? I, esclar, en el fons, per la resta d'Espanya, que això es passa, aquest metratge, a la resta d'Espanya, el que estàs donant és una idea esplèndida de que la política catalana és una cosa del Far West i de cowboys i d'indis, amb el qual dius, home, flac favor estàs fent tu a la teva formació, flac favor estàs fent tu, diguem-ne, a la vida parlamentària i al país. I aleshores, si has de fer això, doncs tingues el valor, amb perdó, tingues els collons d'agafar la sandàlia i llançar-la. Posats a fer. Ara això, de treure una sandàlia pudenta i estar allà sacsejant-la en l'aire, home, Khrushchev va picar a la taula amb la sabata i l'altre va tirar la sandàlia.
Era un parlamentari turc o marroc? On va ser que... Turc, no?
Turquia, sí.
Bueno, aquell anava a la presó, li demanaven presó, aquell poca broma, el de Turquia. Que li va
ara ho busco.
Li van donar a presó, no sé si va...
El va tirar George Bush, no?
Sí. En una roda de premsa,
sí,
un periodista.
De totes maneres, a veure, de totes maneres tampoc enganyen a ningú en aquest sentit, perquè me'n recordo que quan van treure tres diputats, que estan molt eufòrics, és normal, deien que ells anaven a fer de cavall de Troia en el Parlament, que... No? Deien clarament que hauria de fer el moviment fos una caixa de ressonància, no? I en aquest sentit ho estan fent bé, com a caixa de ressonància ho estan fent bé.
Caixa de ressonància, de piules, de festa major,
Bueno, però vull dir que... No, de fer-se veure, de fer-se sentir. I jo penso que també el context que estem vivint, també, home, també fa que és un missatge que arriba a molta gent, no? De desprestigiar...
Sí, però això també anava acompanyat d'un reclam de dir nosaltres... aportarem veritat en aquest escenari polític que està tot ple de mentiders i de moment a mi no m'ha explicat cap veritat que jo no sàpiga.
No, perquè a veure, diguéssim, a més una mica l'actitud del Rodrigo Rato davant d'això era allò de dir, afarta'm i digue'm moro, eh? Uh-huh. Perquè esclar, tu ja li pots dir gangster i li pots dir el que vulguis, eh? Però si no hi ha una acció realment contra aquest tipus de coses que han passat, doncs, escolta'm, és això, eh? Si el senyor Rodrigo Rato continua estant en una sèrie de consells d'administració que li paguen uns sous extraordinaris, doncs, aleshores, no, a veure, ja li pot anar ensenyant sabates, ja li pot anar dient gangster, eh?
Bueno, jo crec que també, a veure, també, també diguem-ne, no és la paraula, però també és una miqueta... I això seria generalitzat a altres grups, una miqueta de la política de la impotència. Tu saps que a aquest tio no li passarà res, ho saps, dius, bé, doncs almenys li dic gàngster i li dic el nom del porc.
Però no que jo creia molta gent que quan va veure que li deia gàngster va sentir allò que tenia ganes de dir-li ell personalment, però és una persona enganxada amb les preferents, i que vegi que aquest senyor ara està a no sé quin consell del Banc Santander, no haurà de responsabilitzar-se de res, i almenys algú li diu que és un gàngster, escolta, que és el que... Sí. Probablement la immensa majoria de la població pensa
jo estic dient això, però clar,
i que la gent que vota la CUP espera això probablement.
Jo estic dient
l'única cosa que es pot fer és dir-li gàngster i no hi ha manera de portar-lo davant d'un tribunal. A veure, torno al mateix, és
sí,
a part de mi digue'm moro,
és el que et deia dir
jo, és a part de mi digue'm càncer, però és igual,
el que estava dient jo, que en aquest context hi ha gent que li agrada perquè considera, perquè és una bala molt, molt gràfica i tal, que és un gàster o un xoriço, un fill de puta, el que sigui, i que seria el que ell li diria, però clar, a veure, clar, si tot queda aquí, i l'eficiència o l'eficàcia o la viabilitat de la institució és que el tio se li fot perquè sap que no li faran res, home, tot plegat és bastant pobre, aquell decidió del parlament, a mi digueu-me el que vulgueu, que jo aquí vinc perquè, per fer el tràmit, però sé que no em passarà res, tot queda bastant... amb una política de gestos que deia, que és lamentable, no? I no dic per la CUP, és lamentable que, evidentment, les institucions...
Aquí hi ha dos temes diferents. Quan tu seus allà al Parlament el Narcís Serra, tu saps que el Narcís Serra era la màxima autoritat, per tant, la pilota para a la seva porta. I això és així. Ell i els seus confrades que van muntar el tema de Caixa Catalunya. No hi ha més amunt, són ells el més amunt. Quan vas al cas Rato, la pilota para a la seva porta, però ell no és l'última instància. Ell és un tio, diguem-ne, que l'endien allà uns i altres, socialistes i populars, per mirar de reconduir una cosa, un sistema bancari que s'esquerda de qualsevol manera. I la veritat, ell, estic segur que uns i altres li han dit, tu tranquil, no et passarà res. I li van dir, segurament, abans, tu ocupa aquest lloc, fes això i no passarà res. Ja tu garantim nosaltres. I el que trobo allò una mica dur de rosegar és el fet de que ell és el cap de turc. És el problema del Rato. Aquest problema va més amunt. Va més amunt i claríssim.
No, i té raó quan diu que quan ell va arribar el problema ja hi era. Vull dir, això, diguéssim, té tota la raó del món. El que passa és que jo no estic d'acord
amb que... I a més que el Banc d'Espanya l'havia obligat a fer el que va fer. Sobrava d'això.
No, però aquest físic és el mateix argument d'aquest altre que parlava abans. De
Caixa Laietana?
De Caixa Laietana, sí.
Caixa, perdó, de Caixa Laietana.
De Caixa Laietana. És que anava a dir Caixa Penedès i no. I deia, no, també, no és això, no.
Caixa Penedès, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Estaves amb el pavor d'aquest.
Sí, sí, no, però fixa't que en realitat el que fa aquest és dir, la pilota no para a la meva porta, la pilota, diguéssim, darrere la meva porta hi ha una altra porta que se'n diu Banc d'Espanya. Mm-hmm. I per tant jo el que feia és el que m'autoritzava el Banc d'Espanya, i fixa't que el senyor que hi havia en el Banc d'Espanya no surt ni per punyetera casualitat, el Fernández Ordóñez no ha sortit mai més, és com si hagués mort, com si hagués desaparegut, hagués desintegrat,
i segur que està a Maracaibo prenent una pinya colada, però
ha desaparegut absolutament.
Sí, però ningú pringa, ja pot ser l'expresident de Caixa Laietana, el Josep Viver, que va...
No pringarà mai ningú, perquè està tot...
Per tant, et deia que aquest desfile, que probablement s'ha de fer, aquest desfilament per la comissió aquesta parlamentària del Parlament, els tios van tranquil·líssims perquè saben que no els hi passa res, i llavors, bueno, davant d'això, pues ja qui reacciona així, no? Almenys que quedi clar que jo penso que vostè és un cabron, i li dic en seu parlamentària, però l'eficiència política...
Però això ja consti en acte.
L'eficiència política... No sé si es fa acte.
No, és que...
L'eficiència política de tot això és zero.
És que no n'hi haurà d'eficàcia política.
Cap zero.
El que ha d'haver-hi és eficàcia legal. El que s'ha de fer és investigar, i de la mateixa manera que en aquests moments el senyor Serra està molt incomodat i se li nota per una vegada a la vida que perd la calma xitxa que té, doncs li estan apretant els tornillos.
Però sí, mira, fa una setmana una cosa, em sembla que va ser, diguéssim, aquest diumenge o l'altre, que va sortir un resum de com estava el cas Pretòria, no? Vale, el cas Pretòria s'ha desinflat absolutament, diguéssim, i de més, no?
Peça per peça.
Llavors en resulta, i en el senyor Macià Alavedra i el senyor Prenafeta, de què els acusen? No, resulta que al final només els acusen de tenir un compte a Andorra que no havien declarat. I de tot allò de les comissions. No, res, allò passem per sobre i de més. L'única cosa és que tenien un compte a Andorra que això, diguéssim, no ho havien declarat.
Que em perdonin,
es veia claríssim que era la resposta davant de l'acusació de l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Aquest pringa, doncs els vostres pringen i així anar fent. I ens fem la guerra bruta perquè era una utilització política.
Que l'alcalde també s'ha desinflat. Aquí sembla que l'únic...
Desinflat, ha desaparegut el mapa. Ell, el problema, el cas i tot.
No, segueixen imputats, però són aquestes imputacions que poden durar segles.
Sí, sí, però vull dir, si que em dius tu es va desinflar... Bueno... Sí, de vegades...
I sempre són aquestes qüestions, sempre són les mateixes. Quan la pilota para més amunt és quan es desinflen.
Clar.
Està claríssim, perquè en el cas, diguem, de l'alcalde de Santa Coloma es veia tan clar el tema que eren altres que utilitzaven els seus serveis i ell estava al mig. I aleshores, per això, quan va a la presó, ràpidament revises la gent que va donar diners per treure'ls i tens una part de la plana major del Partit Socialista que estava governant a Santa Coloma de Gramenet abans de que hi arribés ell. Home,
bueno, això perquè era un company de consistori, home.
Oh, i tant. Que després, curiosament, se'n van anar a la Diputació, ja ho veus. I des d'allà, vinga cap aquí, vinga cap allà.
Bueno, i al Bocas Bustos passa exactament el mateix i etc.
Sí, no, s'ha de reconèixer que a vegades la justícia també ha muntat xous. És el que deien, de vegades pensa que perquè facin uns inicis més espectaculars de tenir la gent amb la bolsa de la roba i amb les manilles i tal, i, no? hòstia, i després queda amb no res. Home, que no deixa de ser una putada pels afectats, no? Perquè la degradació de la imatge pública, això ja no es corregeix. Ja.
Sí, sí, jo la veritat és que ho trobo. I
després l'eficàcia del dia a dia, tant en un nivell com l'altre, no es veu i no es concreta en res, no? Ha quedat tot una miqueta en un espectacle de primera hora que després no acaba en res. Bueno, en fi...
Per cert, aquest cap de setmana tenim la festa de tardor?
Sí, senyor.
Com ho tenim?
Bueno, tenim
tot preparat?
Castanyes, sí. Moniatos, sí, fulles...
A veure,
sí. Serà tardor, espero, de temperatura, perquè sembla que
bueno,
el temps ajuda una mica, no?
No han anunciat pluges, però han anunciat que faria una mica més de fresca a partir de divendres. Bueno, per festa tardor, el dissabte a la tarda estarà dedicat a totes les entitats aquestes de cultura popular i tradicional, i el dissabte al matí pues, a la fira d'entitats, que és quan les entitats posen la seva paradeta i es donen a conèixer, i bueno... i la gent desfila per allà, i en fi, i a la una al migdia llegirem el manifest de la festa de tardor, i bueno, bàsicament és l'esquema de cada any, no? És el que, bueno, és el que el teixit associatiu de Sant Cuat dona de si, amb perdó, vull dir, bueno, no, sí, som el que som capaços d'organitzar, ja està, bueno, hi ha una certa dinàmica, o no sé si dir-li dinàmica o inèrcia, i fa que cada any pues, no sigui complicat, perquè a veure, per entendre'ns, les entitats bàsicament la seva aportació i el que té interès és muntar la seva tauleta i tal, i això tampoc és exageradament complicat, no? I, bueno, i la gent més o menys ja sap que per aquestes dates toca, doncs pues ja està. No, bueno, més val això que no fer-ho, per descomptat. Aquest any ja és la 39a edició. No, 39a edició, no està malament.
Déu-n'hi-do.
Té, a veure, quan parlem aquí de vegades, parlem no, de cultura tradicional i popular, que parlem de coses que tenen 15 anys, 17, no, doncs, escolta, la festa de tardor té més tradició que tot això, no? Que els pedra i sang, que els castellers, que els... No, per antiguitat, sí.
Quantes entitats?
Ostres, a veure, a última hora s'ha apuntat més, però la Núria em va dir que l'altre dia oficialment eren 77.
Déu-n'hi-do.
Sí, però acabaran ser 80 i pico com cada any, vull dir...
Partits polítics, que és la
també,
incògnita.
No. Partits polítics també es consideren entitats, de fet, hi són des del primer moment, després dels anys 80 va haver una discussió si havien de ser o no, els posem allà al carrer de la Torre, i sí, sí. No, és una entitat més, escolta, amb les seves pròpies característiques, vull dir que... No? I qui volia acostar-se i tal, però si acosta i punto, no?
Bé, doncs...
Home, jo crec que... Aquesta qüestió pot semblar residual o marginal, però jo crec que si ho mirem bé, tot aquest teixit associatiu i cultural li espera un paper crucial en un futur molt proper. perquè cada dia que obres el diari, cada dia veus que les institucions polítiques i governamentals, als diferents nivells, són insostenibles, no poden aportar la dotació de vaques grasses per cultura que han fet fins ara, i aleshores això on anirà a parar? O no es farà cultura, o es buscaran altres mitjans i altres formes de fer-ho. I aleshores, una de les potes, diguem-ne, del futur cultural serà aquest, el voluntariat, diguem-ne, de la gent que té moltes d'aquestes associacions. És a dir, pensem-ho, eh?
Sí, però pensa que aquestes associacions també, amb tot el tema del voluntariat, la seva capacitat creativa o imaginativa i de fer coses, però també a darrere, en la major part del cas, hi ha el pressupost municipal. Si no fos així, tampoc funcionarien, eh? Cuidao, eh?
Sí, però suposo que...
Esteu un peix que es mossega la cua, eh?
Sí, però algun deu haver-hi que no.
Sí, sí. En tot cas, el debat, que és un debat interminable, que no s'acabarà mai, entre el paper i quin paper ha de jugar l'administració i quin el teixit associatiu, no? Si s'han de trepitjar o han de fer activitats complementàries, és si, que és el debat, si amb la mateixa aportació de fons públic des del teixit associatiu es poden fer més coses. O si es fan de forma, per dir-ho, ras i curt, més barates, no? Que és el debat, que a mi em sembla que sí, eh? Per aquella component de voluntariat que té. A mi em sembla que hi ha coses que no es pot fer del teixit associatiu, que l'han de fer les institucions, però hi ha coses que el teixit associatiu ho fa més barat i millor que la pròpia administració. Jo crec que el debat, el futur del teixit associatiu pot passar per aquí, no? Perquè
no, i a més a més, és que es veu clarament que... dia que passa totes les grans infraestructures, etc., estan amenaçades, amb el qual, esclar, les institucions de govern el que hauran de fer és prioritzar, i hi haurà una sèrie de qüestions que no podran atendre, amb el qual o vostès, els altres, entomen aquesta franja cultural o no existirà. Serà així. Clar, cada dia és més insostenible el Teatre Nacional, cada dia és més insostenible el Liceu, cada dia és més insostenible el Palau de la Música. Clar, sense el Millet, que era un mag, eh? Ara tenen problemes econòmics, etcètera, etcètera, amb el qual, esclar, el pressupost de les grans institucions aniran cap aquí, evidentment, i després hi haurà, vostè vol això o altre, doncs munti-s'ho. I esclar, jo cada setmana rebo una petició de Verkami per muntar una obra de teatre, per publicar un llibre, per fer no sé què. Cada setmana. I vaig veient, perquè faig resseguiment dels projectes aquests perquè m'interessen, el llibre es publica i l'obra de teatre es munta. És a dir, això és una forma que no té res a veure amb les institucions. Això, creiem que aquest llibre s'ha de publicar, creiem que aquesta obra de teatre val la pena de muntar, apel·lem a vostès per poder-ho fer, la gent ho considera, posa tot el projecte, etc., i amb un percentatge que passa del 90%, s'acaben fent. I s'acaben fent, m'he fixat darrerament, abans d'hora. És a dir, queden 10 dies i ja ho tenim cobert. Moltes gràcies. I allò que dius, home, això està bé. I això és el futur. Això és el futur. I qui no ho vol veure, doncs que miri dues vegades.
Domènec, com ho veus?
No, és veritat, és que ara estava pensant, diguéssim, per exemple, en l'actuació de determinats grups de teatre d'aquí de Sant Cugat, absolutament voluntaris, absolutament, diguéssim, sense subvencions municipals i sense res, i que estan actuant, doncs, en els districtes, no? Llavors, com que no actuen aquí al centre, no tenen, diguéssim, ressò mediàtic, però en realitat ells continuen fent la seva tasca i tenen, doncs, potser un públic reduït, vale, d'acord, però, a veure, això és el que era una mica el teatre d'aficionats a tota la vida, no?
A Sant Cugat, de llarga tradició.
És igual, a Sant Cugat o a Sabadell o a Manresa, vull dir, era la cosa, diguéssim, doncs, que es feia a Catalunya, no? Que hi havia un grup d'aficionats que feia una obra de teatre, que anava la família, que anaven uns quants amics i que no sé què, i que tothom s'ho passava molt bé i que ho feien a partir d'uns mitjans, doncs, molt limitats, molt pobres, i pagant-se una mica, diguéssim, doncs, ell, doncs, el gasto, perquè per això ja disfrutaven, no? I, en canvi, d'aquí hem passat després a una altra cosa, que és que tot ho ha de pagar l'administració, i això no pot ser. Això no pot ser. I a més és com si encara l'administració tingués l'obligació de pagar determinades coses. I no, perdoni, no té cap d'obligació de pagar determinades coses.
No, i després el sistema, diguem-ne, a nivells més alts, es va pervertir. Perquè recordareu perfectament que quan hi havia Convergència de la Generalitat i els socialistes controlant la Diputació, i després un mix grill a l'Ajuntament de Barcelona, tothom jugava una pilota contra l'altra. I aleshores tu anaves a demanar una subvenció a la Generalitat, no te la donaven, anaves i rajaves de Convergència davant dels socialistes a la Diputació i ells et donaven el que tu volies. I aquest joc es va fer durant molts anys. I en aquests moments, que tots són del mateix color, des de el nivell municipal, provincial i nacional, aleshores això s'ha complicat enormement, amb el qual moltes de les coses, no miri, queden desestimats, queden al marge, etc. I clar, això s'haurà de decidir.
No, a més, altre tema, que sempre que acabem de sortir en la sala B, això, sí, una de les coses que sí que hauria de subministrar la missió pública, que és els equipaments, la infraestructura, si tenim els adequats, no? Si els hem pensat els adequats, perquè, per exemple, a la Casa de Sant Cugat tenim un gran teatre auditori que fa un tipus d'oferta cultural, però després, per tot això que dèiem, tornem a la sala B, falta una sala B més adequada, a necessitats més modestes, per entendre's, no? Però allò que dèiem, per exemple, tenim dos exemples que ara s'han cugat d'aquesta de la cosa del voluntariat, que no costa ni cinc a l'Ajuntament i que estan força bé, per exemple, el del Carvalho contra Vázquez Montalbán, que es va fer l'altre dia del Siglo, doncs, bueno, doncs això ho ha fet, allò, no? A partir del memorial i una gent en plan semiprofessional tal, i és una cosa molt digna, eh? I tu pagaves allò del
pagament... Aquella inversa, no?
Inversa, tu pagaves en funció de la teva... Bueno, no del que tens...
De la teva butxaca.
La teva butxaca pagaves allò, no? Però no et cobraven 25 euros com pots pagar el teatre auditori. I després hi ha una altra cosa que de pas aprofitem per fer propaganda, que és lo de mà de l'Àlvar, no? Que l'Àlvar s'ho està pagant...
Vindrà ara al magasí.
S'està pagant de la seva butxaca, no? I, bueno, fa una actuació al hall del teatre auditori, no? Vull dir que, bueno, que allò que dèiem, no? Que efectivament el que pot garantir la societat civil, el teixit associatiu, és aquesta iniciativa, aquesta originalitat i tal, i el que ha de fer l'administració és acompanyar-lo, i una manera de acompanyar és donant infraestructures i equipaments on es pugui fer, perquè això sí que jo crec que és una tasca de la... I si a sobre no tens els adequats, pues, bueno...
Sí, a veure, una mica deixem els problemes, ara deixem a nivell local, eh? Diguéssim, és que amb el Teatre Auditori i el Museu ha passat una mica el mateix, que el que es demanava anteriorment a partir, doncs, del Consell de Cultura, que és el que va vehicular, doncs, aquestes demandes, i el que es va aconseguir són dues coses absolutament diferents. Diguéssim, el Consell de Cultura, doncs, demanava una cosa de participació ciutadana, de perquè, doncs, la gent hi pogués anar, i llavors al final això s'han convertit en empreses, diguéssim, municipals, eh? Que no vull dir que no estiguin fent una tasca i que la tasca que estiguin fent no sigui important, doncs, per la ciutat, però en tot cas és una altra cosa, no és el que es havia demanat, és una cosa, diguem, absolutament diferent, no? I per tant aquella demanda queda per cobrir, i això és una cosa que ho tenim pendent, i en el cas del museu, diguéssim, doncs és molt evident. Bueno, i el cas del Teatre Auditori
són coses diferents, però el Teatre Auditori sí que era molt clar, a part d'aquesta demanda popular que en part es cobria, hi havia un pensament de l'Amèrica en concret de dir, aquí hem de fer una cosa potent per retenir els santcugatencs, que no se'ns en vagin a Barcelona, eh? I aquesta era la idea. Llavors es volia fer alguna que fos competitiu respecte a Barcelona, que no sé si era un error o no, però sobretot hi havia aquesta idea de fixar la demanda cultural a Sant Cugat, sobretot d'un Sant Cugatens que començava a venir de Barcelona i que seguia amb uns lligams molt estrets amb la seva ciutat, no?
Sí, però
aquest
per
element
això,
va ser central,
sí,
eh?
Per això, diguéssim, era l'empresa cultural que feia la programació i que feia, diguéssim, doncs una mica l'organització d'aquests actes, no? I una altra cosa era la infraestructura i com es podia utilitzar la infraestructura. I doncs, esclar, aquesta infraestructura, doncs, ha quedat és com molt inaccessible.
Però la cosa era anar lligada, no? Si volies fer grans coses que competís amb Barcelona, anava una mica lligat, no? Una gran estructura, no? Vull dir, no?
El que passa que jo crec que hi ha una qüestió molt important aquí, que és entendre que la cultura té franges diferents. I aleshores, aquest teatre amateur, jo crec que és una franja importantíssima, que és el punt zero, és el baix de tot, del que és el foc creatiu.
Sí, sí,
d'aquí surten moltes coses. I aleshores, ignorar-ho o marginar-ho o maltractar-ho, estàs fent un atemptat contra el món de la cultura. Sí, i sí. Això s'ha d'entendre.
I a mitjà llarg termini ho parles.
Mira, t'explico una anècdota per entendre, diguéssim, això com funcionava. Quan s'estrena Nit de Sant Joan de Goll de Gom, no? I l'estrena, diguéssim, que bueno, hi vaig anar-hi i hi havia, diguéssim, també el president de Pujol, no? I llavors el president Pujol va i li diu, diguéssim, el bolsí, molt bé, escolta, ho han fet molt bé. Sí. Per cert, diu, vostès de què treballen?
Puede esto.
Escolti, no hem de deixar aquí Jordi, Sam i Domènec. Fins la setmana que ve. Molt bon dia, que vagi bé.
I bona festa de tardor.